La una en punt del migdia. I a aquesta hora ens actualitzem. Adrià García, Mònica Aguilar, bon dia.
Bon dia.
D'aquí uns minuts comença el macrodispositiu de trànsit a Barcelona per la Vuelta a Espanya, que tindrà una afectació sense precedents a la capital.
Sí, amb gairebé 15 quilòmetres de carrers tallats des de les dues del migdia, és a dir, d'aquí poc més de 50 minuts. Estarà prohibit transitar-hi durant gairebé 7 hores i atenció perquè les restriccions no només afectaran els vehicles, també els vianants. Anem a un dels punts conflictius al Passeig de Gràcia, Ferran Dalmau.
És un dels punts més conflictius pel revolt que fa aquí el traçat de la Vuelta entre el carrer Rosselló i el Passeig de Gràcia. De moment els passos de vianants estan oberts, però les tanques publicitàries ja estan col·locades a banda i banda. Els últims cotxes estan circulant encara pel carrer Rosselló, tot i que d'aquí poc deixaran de poder fer-ho. De fet, ja es troben algunes furgonetes aturades que col·loquen alguns cartells de senyalització. En aquest punt, el revolt, els vianants quedaran força aïllats entre una banda i l'altra, perquè no hi ha cap pas de vianants previst. Pel que fa als autobusos, per ràdio interna ja els han començat a avisar que comencen les afectacions a la mobilitat i, per tant, que queden afectades 46 línies diferents d'autobús. La Guàrdia Urbana desplegarà avui 240 agents del cos i 260 auxiliars de mobilitat perquè la cursa coincideix amb les festes de Sants i també amb l'operació tornada. També alguns Mossos d'Esquadra en moto ressegueixen el circuit, ara tots just han passat per aquí davant, per acabar de comprovar que tot està en ordre.
La segona etapa de la Volta, prevista per demà, també passarà per Catalunya i per Barcelona, tot i que l'afectació en aquest cas serà més baixa. Aquestes dues etapes coincideixen, per tant, amb un cap de setmana d'operació tornada de les vacances d'agost. De fet, a aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions importants a l'AP7. La carretera acumula una vintena de quilòmetres de cua en diversos trams. Des del Servei Català de Trànsit, Marta Carbó.
En aquests moments hi ha algunes incidències que compliquen les circulacions. Comencem situant a l'autopista AP7, on hi ha 6 quilòmetres de cua a la Roca en sentit nord. Hi ha hagut un accident a Llinars, ja s'ha retirat, però encara queda aturades en aquest tram d'aquesta autopista AP7. També a Fogars de la Selva hi ha un altre accident que en aquest moment talla un carril en sentit sud i provoca 3 quilòmetres de cua a la P7 a Fogars de la Selva. A la mateixa autopista P7 trobem cues pel volum de circulació, a l'Ametlla de Mar en sentit nord, en sentit Tarragona, en un tram de 5 quilòmetres, també 2 quilòmetres més de cua a Castellbisbal, també en sentit nord, i per últim hi ha 2 quilòmetres de cua a la Jonquera fins a la frontera francesa. Altres vies amb complicacions, la C35 amb cues a Llinars, és la via alternativa que podria haver-hi a l'autopista P7, i també la C32, l'autopista del Maresme, hi ha aturades a la sortida de Palafolls per enllaçar amb la GI600. De moment, això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Una operació tornada que aquesta tarda es pot complicar encara més per les fortes tempestes que descarregaran sobretot el litoral del país. S'espera que els aiguats deixin molta aigua en molt poca estona, entre 20 i 30 litres per metre quadrat en només mitja hora, Gori Massip.
Doncs sí, a l'espera del plat fort a partir d'aquesta tarda de pluges i tempestes localment fortes que arribaran des de les comarques de Lleida i de l'Ebre cap a la resta del país. Localment aniran acompanyades de calamarsa, de pedra, de fortes ventades, i de cara a la nit i matinada i fins demà diumenge al matí es concentraran cap a les comarques del litoral, prelitoral, des del nord de la Costa Daurada i fins a la Costa Brava, però insistim que al llarg de les properes hores aquestes pluges podran afectar qualsevol punt del país. Unes precipitacions que vindran acompanyades d'un descens contundent dels termòmetres, que ens farà parlar demà diumenge d'un ambient poc estiuenc.
Per això, Protecció Civil, doncs, demana conduir amb prudència i evitar desplaçaments innecessaris. La subdirectora d'Emergències, Imma Soler, demana als conductors que no intentin travessar zones inundades com passos subterranis o rieres. N'ha parlat aquest matí al Via Lliure de RAC1.
I contem que estem en una situació que tenim aquesta sequera, que fa molts dies que no plou, i ara, per exemple, doncs estem acostumats a fer coses que avui, aquest vespre, aquesta tarda i demà, doncs pot ser que puguin ser conflictives. Per exemple, amb rieres que fa mesos que les estem veient seques, que no passa un fil d'aigua, i ara doncs pot haver una acumulació en un moment que baixin amb quantitat.
De fet, Protecció Civil acaba d'activar ara mateix l'alerta del Pla Inuncat. I ara els esports, amb la Mònica Aguilar.
El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat el comportament de Luis Rubiales, ho ha titllat d'inacceptable i ha donat el vistiplau a l'actuació del govern espanyol. Illa ha assegurat que quan no es prenen les decisions correctes des de la Federació Espanyola de Futbol hi ha mecanismes externs per prendre mesures.
No, me parece que es inaceptable todo lo... En fin, hay que saber estar a la altura de las responsabilidades y a la altura de las circunstancias. Y cuando hay un comportamiento inaceptable, hay un comportamiento inaceptable, punto. Y me parece que lo que está haciendo el gobierno de España, el ministro de Cultura y Deportes, el presidente del Consejo Superior de Deportes, es lo que corresponde y lo que hay que hacer.
Abans, però, ha estat el torn de la Generalitat. La secretària general de l'Esport, Anna Caula, ha assegurat al Via Lliure de RAC1 que no comparteix les declaracions de Joan Soteres, president de la Federació Catalana, qui va mostrar el seu suport a Luis Rubiales i els demana més contundència. D'altra banda, el Barça continua preparant el partit de demà al camp del Villarreal i escoltarem d'aquí una estona Xavi Hernández en la prèvia a partir de 2:45, una roda de premsa, per cert, que seguirem en directe al RAC1 migdia, també per conèixer el posicionament del tècnic blaugrana en el cas Rubiales. Recordem que el Barça va fer un comunicat condemnant els fets, però on en cap cas va demanar la dimissió del president de la Federació Espanyola. I avui serà el torn de la Girona, que visita el camp del Sevilla a 2:45 de la nit i des de mitja hora abans a la sintonia de RAC1.
Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com.
Això és tot. Més informació a les dues, al RAC1 migdia amb Aurora Rodríguez.
Gràcies, Adrià García, Mònica Aguilar.
Fins ara.
Fem una pausa i de seguida repassem més coses.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Coses que pots fer si et toquen els 2 milions de la grossa de la Diada. Seny, rauxa, endavant.
Gasta-t'ho tot en una festa.
Deixa-ho a sota del matalàs.
Compra't un descapotable.
Revisa frens, pneumàtics i ja està.
Porta dinar a la família.
Capsa de galetes i avall.
Marxa un any a Honolulu.
Canvia les tovalloles del bany.
11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Guanya fins a 2 milions d'euros.
Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl.
El millor preu.
Mig quilo de burger meat mix d'ara per 2,99. T'estalvies un 14%. I tomàquet de branca per 1,19 al quilo. T'estalvies un 40%. Lidl, marca la diferència.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Som els de Castells de RAC1 i us saludem des de la plaça.
Castells de RAC1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
Perquè ens esperen grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars. Gamma extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un. A RAC1, cada dissabte i diumenge... Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Passen 8 minuts de la 1 del migdia. Hora del matí volem repassar les tendències que més ho estan patant últimament, perquè no se us escapi cap d'aquestes tendències d'aquest estiu, i ho fem com cada setmana amb el Josep Moragas i la Marina Arbós, que ja són en aquest estudi de RAC1. Bon dia a tots dos.
Bon dia,
Eudald.
De què en parleu avui? A veure, què ho està patant?
Doncs sí, una cosa ho està patant i molt són els comptes d'Instagram, TikTok i YouTube en què es fa contingut per difondre el català.
Bon dia o bona nit. Passa que els catalans...
Poder haver estat l'any en què hem publicat Parla bé collons. Ah, i perquè en Mario Serra...
Hola, com anem? Tot bé? Espero que sí. Avui us vull parlar...
Mira, abans que parlàvem amb l'Anna Bertran de tutorials i la música, aquesta és bastant la música també típica dels tutorials.
Aquest ukelele...
Sí, aquesta musiqueta.
Només escoltar-lo saps que prendràs alguna cosa de profit. Elles, les que hem escoltat, són l'Aida Roca, coneguda a les xarxes com a filòloga de Guàrdia, la Júlia i la Valentina Planes, de l'Incorrecte, i la Laura Homs, que és qui està darrere del compte Laura Coach Poliglot. Comparteixen la passió per la llengua i la voluntat de, amb el seu granet de sorra, lluitar per la supervivència del català. I avui us explicarem de què parlen, com han arribat fins aquí i com veuen la situació de la llengua.
I comencem per la filòloga de Guàrdia.
Bon dia o bona nit. Passa que els catalans som uns acomplexats. I crec que és així des que va caure la dictadura de Franco. Esclar, el català, tant durant la dictadura com en altres èpoques històriques, ha sigut una llengua...
L'Aida és conscient que el català no passa pel seu millor moment i és per això que des de fa un temps va començar a crear contingut lingüístic. En el seu cas és per catalanoparlants que volen aprendre curiositats sobre la llengua o que volen resoldre dubtes aquells que en saben més, els lletraferits. Parla de manera distesa de les polèmiques i problemàtiques més candents del català, dels diacrítics, dels barbarismes, de la discriminació lingüística, una mica de tot. Però més enllà de tot això, per ella, ara mateix, el català té dos grans reptes.
Tenim un problema que és la quantitat de parlants que tenim i la quantitat de llocs on és present la nostra llengua. I el segon problema és la qualitat de la llengua que parlem. És a dir, parlem un català o parlem un sucedani d'un dialecte del castellà?
L'Aida va començar a YouTube, però ràpidament es va adonar que hi havia molt de públic catalanoparlant que consumia més Instagram que no pas YouTube, no? Aleshores és quan va fer el salt i ara mateix aquest és el seu canal principal, tot i que també continua fent contingut a YouTube i s'ha pujat al carro de TikTok. Des de totes aquestes plataformes difon el seu contingut i considera que comptes com el seu són importants per preservar la llengua.
Fa que algunes persones que són conscients que el català és important i s'ha de conservar s'adonin que és important que ells facin una tasca també, com per exemple, que si et parlen en castellà no canviïs directament al català, o si se't presenta una persona que no saps quina llengua materna té i té trets físics racialitzats, no li has de parlar en castellà directament, sinó que has d'intentar-ho primer en català. Només amb aquestes petites accions ja fem que el català estigui una mica millor de salut. Per tant, penso que sí, que la meva tasca des de les xarxes és important.
A més, l'Aida és una de les grans defensores de les varietats dialectals. És una cosa que ara s'està començant a defensar amb força a les xarxes. Ens ho va explicar a nosaltres, però també ho fan molts dels seus vídeos.
Que igual que la llengua és part de la nostra identitat, les varietats dialectals també formen part de la nostra identitat. En definitiva, permeten especificar d'on som. És un no soc només català, sinó que soc de Tarragona, o soc de les Terres de l'Ebre, o soc de Girona, etcètera, etcètera. Forma part d'aquesta reivindicació personal identitària.
Sigui com sigui, però és conscient que per enfortir la llengua i les varietats dialectals cal que les noves generacions hi tinguin un paper important. Assegura que la situació del català preocupa els joves, però no tant en els adolescents.
Inquieta la gent jove, si entenem que la gent jove va dels 25 als 34 anys, però no els adolescents. Potser els adolescents són els que hauríem de despertar aquest interès, però hauríem d'aconseguir que com a mínim vulguin parlar català, que el català formi part de la seva vida i no necessitin el castellà per sobreviure, per ser els guais de la classe.
Una de les grans problemàtiques que sempre s'apunta també des del món educatiu, el com fer atractiu el català entre els adolescents.
Exacte, sí, sí, l'Aida és una de les coses que defensa en els seus vídeos.
Vídeos que arriben, en aquest cas, molts seguidors i molt joves.
Sí, El seu públic principal és aquest entre 25, una cosa així, però està lluitant també per arribar a aquest públic més jove.
Molt bé. Home, ja voldríem, molts tenir això, una filòloga de guàrdia, és un bon nom, trobo, més perquè molts cops que tens dubtes, dius, ostres, ara consultaria amb la meva filòloga de guàrdia, vull dir que està molt bé. Amb qui més heu pogut parlar?
Mira, qui també ho fa molt atractiu són les de la incorrecta.
Per haver estat l'any en què hem publicat Parla bé collons. I perquè en Mari Serra ens va dedicar aquest article. Gent molt especial, gent que de cop és incorrecta.
En el cas de l'incorrecte, és difícil no haver vist cap de les seves publicacions a Instagram o al seu marxandatge. Tenen més de 70.000 seguidors i elles són dues germanes, la Júlia i la Valentina Planes, i tenen tres eixos principals, que són llengua, humor i també aprofitar-se de l'actualitat amb el disseny gràfic com a protagonista. És a dir, no fan tants vídeos, sinó que se centren en fer aquells dissenys gràfics amb frases com «No és error de picatge i ho saps?». Jo també faig contingut en català per arribar a menys gent, que també és una d'aquestes coses
aquesta
que passa.
Aquestes reivindicacions.
Sí. Exacte. O amb el seu llibre, que directament diu Parla bé collons.
Sí, són molts, aquestes inclús bosses, no?, marxandatge d'aquest tipus, samarretes que
també
que
hi ha la de no em donis petons, fes-me'n.
Sí, fes-me'n.
Exacte,
sí, sí,
totes
sí,
aquestes que podem veure, aquell marxandatge amb aquelles tote bags també, amb la que gent va pel carrer. Mm-hmm. I aquesta és la seva filosofia, ens ho ha explicat la Valentina.
Des del nom d'incorrecte, no?, també ens hem permès amb aquesta incorrecció a tractar la llengua d'una altra manera i no només corregir, no?, des d'això està bé, això està malament, sinó explicar també, no?, a la manera incorrecta tots aquests continguts, siguin ortografia, gramàtica, sintaxi o el que sigui.
Van començar el 2016 per sobreviure, ella diu, i han acabat agafant molta notorietat. Tenen un perfil d'usuaris molt divers.
És un perfil molt divers. Sí que és majoritàriament femení, però ens hem trobat un perfil, per exemple, docent, molt de docent, però també molt d'estudiant, també gent gran que vol aprendre o repassar el català, o sigui que és bastant divers.
De fet, la Valentina és docent i ella utilitza el seu propi contingut de La Incorrecta per connectar més amb els alumnes i diu que això funciona. I sobre si els joves parlen malament el català o no el parlen malament, diu això.
Que els joves són els que pitjors parlen en català és que els adults, no, hem fet alguna cosa malament. Potser que estiguin desconnectats del català. El que m'agradaria és que ens entréssim en trobar solucions, no, i en pensar... Això, eines, suports i canals, ara hem recuperat, no?, el Club Super 3, però si no tenen tota aquesta infraestructura en català, per ells també és més difícil trobar referents.
Ja porten 7 anys amb aquest projecte i diuen que volen continuar amb aquesta il·lusió, que no sempre és fàcil, però...
Està molt bé, també. I què més hi ha de divulgació lingüística en català?
Tenim també Laura Coach Poliglot.
Hola, com anem? Tot bé? Espero que sí. Avui us vull parlar sobre com aprofitar els moments morts. Què són els moments morts? Ara en parlarem i...
Qui és la Laura?
La Laura és una noia, ella es diu Laura Homs, i té aquest canal de YouTube de més de 30.000 seguidors. I a diferència de la filòloga de Guàrdia o de La Incorrecta, el contingut de la Laura és dirigit per la gent que vol aprendre el català, no per millorar-lo.
No catalanoparlants d'origen, sinó de la gent que en vol aprendre.
Exactament.
No només important, també, doncs, aquests continguts.
Clar, arriba un perfil molt diferent de les altres, dels altres dos projectes que hem escoltat. També fa contingut per aprendre el castellà o l'alemany, eh? O sigui, també fa una miqueta de tot.
La filosofia... El poliglot, no?
Ah, per això és el poliglot, exactament. I la filosofia és aprendre des del sofà i amb tota la tranquil·litat del món. Diu que... Sí, sí, senzillet, picadet, així com li agrada a la gent. Diuen que hi ha gent que no entén per què has de dir que fer contingut perquè s'aprengui el català i no d'altres idiomes que potser són més atractius.
Aquesta és una mica la qüestió de vegades que la gent crec que no entén. Perquè jo, per exemple, jo crec que el canal de YouTube he tingut sobretot molt èxit gràcies al català, precisament. Perquè, clar, la gent diu, ah, no, si creo contingut en castellà tindré més èxit. El que passa és que és un tema d'oferta i demanda. I hi ha potser molt poca oferta en català, llavors és més fàcil que la gent et trobi fins i tot.
Ella va començar el 2020 durant la pandèmia, però ja fa 10 anys que viu fora de Catalunya. Parla 8 idiomes,
Déu-n'hi-do,
i en el seu canal també comparteix consells per aprendre altres llengües. Té perfils molt variats de persones que volen aprendre el català en el seu canal de YouTube i ha tret pit de la seva comunitat.
És una comunitat molt maca, que fins i tot hi ha crítiques, són en general bastant constructives. Me'n recordo d'un seguidor que em va dir, mira, jo ja sóc vell, em va dir, ja estic jubilat, però ara la meva neta viu a Catalunya i vull aprendre català, em va semblar maco.
Que a vegades ens sorprèn, els catalans, que hi hagi gent que vulgui aprendre el català.
Sí, però és veritat que n'hi ha molta, sí, fins i tot això, i gent tant, que a través de les sèries, a través de la música, li interessa la llengua i en vol aprendre.
L'hem notat precisament per això, si realment ella veu que cada cop més gent s'interessa.
Cada cop hi ha més gent, suposo que, clar, com més creix el canal, més gent em troba a mi, però sí, m'ha sorprès, realment, sí que m'ha sorprès veure quanta gent realment vol aprendre català i és maco.
També, a banda de tot això, pensa que tampoc s'ha de ser molt perfeccionista amb la llengua, i més per la gent que l'està aprenent. I, a més, el canal, que és Laura Coach Poliglot, és útil si vols aprendre altres idiomes, no només el català.
I per les lingüistes i tota la gent que fa contingut relacionat amb el català, tenen aquelles dèries, els barbarismes, i els he volgut preguntar quins són els que més odien, quins són els que més els grinyolen, els que els semblen més perillosos. Sentim l'Aida, filòloga de Guàrdia.
Els més perillosos són els que no es detecten al primer cop d'ull. Per exemple, un tanica, sí que és cert que hi ha molta gent que l'identifica com a intrus. Són castellanismes construïts en paraules catalanes, però segueixen estructures catalanes. Els més perillosos són els que canvien l'essència, l'ADN, l'estructura de la llengua, però ho fan amb peces catalanes. Un enemic que no saps què és un enemic és molt més perillós que un enemic que sí que detectes.
Aquells que passen desapercebuts, eh? Anem a veure què diu la Valentina, de La Incorrecta.
Clar, més que barbarismes, potser construccions que donem per bona, com la típica, no? Tinc set, quan dius quants anys tens, en tinc set. i tota aquesta problemàtica de la pronominalització, en general potser és aquest, no? El poc ús social que fan ja no els joves, sinó tota una nova generació del català.
Ai, els pronoms febles.
Sí. Ui. De fet, la incorrecta d'aquesta frase també, el d'adopta un pronom feble.
Exacte.
Sí, sí, sí.
I quin és el barbarisme que més fa la guitza a la Laura?
No suporto quan algú escriu vaig, en comptes de i vaig. Em grinyola molt i em fa mal. Però també dic que crec que hem de vigilar de no ser excessivament estrictes, perquè si no això també pot fer semblar que si no parles perfecte el català ja no cal que t'hi posis.
De fet, sobre això del vaig, és molt interessant també el vaig i vinc dels catalans quan parlem en castellà, eh?
Sí, sí, sí. Mira, doncs aquests són aquells barbarismes que tenen encreuats aquestes persones que es dediquen a reivindicar el català, a fer-lo, a difondre'l a través de les xarxes socials. Un paper molt interessant, tant pels que ja en sabem una mica, però que evidentment molts cops també tenim els nostres dubtes, fem els nostres errors i anar millorant, com també molt important aquesta tasca d'aproximar el català a gent que tot just hi està entrant. Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos tot això i segur que molta gent a partir d'aquí que segueixi aquests comptes i que millori com cada dia més el català. Gràcies, Josep, gràcies, Marina. Fins després.
Fins ara.
I ara, de seguida, tornem.
RAC 1.
A Brico Depot seguim de 20 aniversari i ho celebrem amb un pack de vitroceràmica més forn per només 329 euros. Prepara't per la tornada a casa i gaudeix al màxim de la teva cuina a un preu excel·lent. Si ho trobes més barat, et tornem la diferència per dos. Sempre preu mínim garantit. Ja a la teva botiga i a bricodepot.es.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. A la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
T'agrada l'esport?
Sí!
Doncs aquest cap de setmana t'és ideal. La Vuelta visita Barcelona i tu pots visitar Servei Estació i els seus superdescomptes.
Superdescomptes?
Sí, el dissabte de 9 a 9 i el diumenge de 12 a 8 de la tarda a Servei Estació i tens un 20% de descompte en compres superiors a 45 euros.
Un 20%? Doncs hi vaig. La Vuelta la faré jo, però al Servei Estació del carrer Aragó 270 de Barcelona.
Servei Estació, la botiga dels materials on hi ha de tot i per tu. Com? Descompte no acumulable a altres promocions.
A tothom li costa creure que un elefant càpiga en uns 600. Però ara que IKEA obre una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? T'esperem a partir del 31 d'agost a les Glòries. Més a IKEA.es/Catalunya.
RAC 1. A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez. Territori cap de setmana.
13 i 23, i a aquesta hora tornem a entrar al Malson, aquesta secció on descobrim les fòbies d'alguns catalans il·lustres, avui amb el periodista de TV3, Xavi Coral. Xavi Coral, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia per dir alguna cosa, eh? Sí. M'has portat en un lloc que no m'agrada gens.
Ara en parlem. Mira, el Xavi Coral, ja ho sabeu, és un dels periodistes més coneguts a TV3. Segurament, de fet, molts dels que ens esteu escoltant dineu pràcticament cada migdia amb ell durant el Telenotícies que copresenta amb la Raquel Sans. Ara, és veritat que en solitari, no? Us heu combinat aquestes vacances. De seguida et pregunto per la teva feina que tant t'agrada, també per reptes de futur, per alguns dels moments més sonat que has viscut a la teva trajectòria. Però abans, com saps, en aquesta secció es diu el Malson i demanem als convidats que ens porteu a un lloc que us desagrada, que us incomoda. I estem ara mateix a l'espai que hi ha entremig de l'estació de Sants i l'Espanya Industrial, o part de l'Espanya Industrial, que normalment és un espai més de passeig, tranquil i això, però que aquesta setmana, coincidint amb les festes de Sants, ara mateix hi ha una fira aquí.
Una fira.
Què li passa a Xavi Coral amb les fires?
Doncs mira, jo, les fires sempre m'han fet por. O sigui, m'ha fet por les atraccions. O sigui, no, mi no, no, no. Quan era petit, els meus germans estaven bojos per anar a la fira. Sempre que apareixia una fira, sempre hi volien anar. I clar, tu, quan ets petit, no pots dir que no hi vols anar. Perquè sembla que no sigui normal i se n'enriuen de tu, no? Però a mi no m'agrada gens que em sacsegin, no m'agrada gens que em posin de cap per avall, no m'agrada gens que em tirin amunt, que em tirin avall. No, tot això, no, 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 en fi, no, no li trobo cap tipus de gràcia.
Per tant, un par d'atraccions tampoc, eh?
Tampoc. Allò de que l'estómac se't posi aquí dalt...
El Dragon Khan no t'hi veurà mai.
Ah, però això quina gràcia té?
L'adrenalina, aquesta
tota
la vida.
Com
qui, fa puenting, qui fa salt amb paracaigudes.
Jo, escolta, ja dic jo que presentant-te les notícies també et genera molta adrenalina perquè te n'has de sortir de moltes situacions en molts moments. Vull dir que jo aquesta part ja la tinc coberta.
Mira, compte, de fet, és perillós, tan perillós que ara mateix ens estan a punt de desplegar un llit elàstic a sobre el cap del Xavi. A més, aquesta és una fira amb tots els elements, eh? Els toros, el grill, els autos de xoc, el tren de la bruixa, els cavallets...
Mira, allà tenen camells també, d'aquests que corren.
Curses. Això t'anava a demanar, és a dir, ni tan sols aquest tipus de... que home, no són tan atraccions, sinó sí. Aquestes parades de tir, de curses...
No, no, jo sí puc estar amb els peus a terra, llavors sí, cap problema. Vull dir, tot el que sigui disparar o les curses dels camells o tal, això ho porto bé.
I em sorprèn això que em diguis que fins tot de més jove, no d'adolescent, que és el típic de dir, no, sí, anem als autos de xoc, vinga, no, allò amb la colla... No, tu intentaves evitar-ho.
No, home, clar, jo intentava evitar-ho, però costa molt. O sigui, una de les gràcies de fer-te gran és que quan les coses no t'agraden pots dir que no les vols fer. I, en canvi, quan ets més jove, això costa molt.
Ara, si et digués a quina atracció tu aniries, d'aquí dins?
Home, una que no sigui gaire perillosa, com, per exemple, mira, aquesta mateixa, per exemple, que em sembla que és de tirar darts...
El que es punteria, sí, eh?
Punteria, això sí que podria fer.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque...
Doncs bé, Xavi, a veure, hem d'encertar. Com va això? Com funciona? A veure.
Home, a veure, hi ha tants cercles... Hi ha tants cercles que també jo crec que algun
encertaré, no? Sí, és complicat, no? Però... Vas fora, perquè...
Anat a fora! A veure tu, si ho fas més bé.
No, jo la teva punteria no he estat gaire de mai, gaire bo, eh? Uix, veus?
S'ha clavat.
El tema punteria no...
A veure, va.
Oita, el primer sí, aquest sí.
Home!
Va, aviam si almenys deixo aquí els arraco una mica més bé, perquè... Ara sí al mig, aquest sí al mig.
Si haguéssim fet tres dins, que ens haguéssim donat un premi. Com que més han sigut dos...
Bé, escolta, el premi, l'important és participar, no?
Gràcies.
Doncs com dèiem, Xavi, aquesta fira es troba aquí perquè ara mateix són les festes de Sants. Tu ets de festa major o no?
Home, sí, de festa major sí. A mi l'ambient de festa major, de concerts, de sortir, d'una mica experimentar la ciutat d'una altra manera de com la vius normalment, no? Perquè per festa major tot està com canviat, no?
Sí.
I per tant, doncs, això m'agrada. Ara, les fires, a mi ja t'he explicat que no són el meu.
Però festa major de Terrassa, també d'altres, ets dels que li agrada voltar altres festes majors?
Sí, la de Terrassa, la veritat és que s'ha fet tan gran que abans la vivia bastant i ara una mica menys, perquè és el juliol i el juliol també et ve de gust anar una mica cap a alguna altra banda, no? Però vaja, també hi ha coses de la festa major de Terrassa que no me les perdo. El cap gros de l'any, per exemple, jo en tinc un, i per tant doncs és una cosa que trobo que ens fa molt singulars a la ciutat de Terrassa i que m'agrada ser-hi en el moment en què es descobreix el cap gros de l'any i felicitar la persona que s'hagi escollit. Però sí que si estic per anar a algun altre lloc hi ha festa major, sí, que
ets el que els agrada. També hi ha el tema dels castells.
Sí, clar, a Terrassa o sigui, no som una ciutat de tradició castellera.
Home, pels minyons, Déu-n'hi-do.
No, històrica, vull dir, allò que no venim dels segles passats,
val.
No? Com les que són autèntiques de Vilafranca, de Valls i tal. Però, en molt pocs anys, hem consolidat una colla
ja
potentíssima i, per tant, doncs sí, jo crec que tots els terrassencs ens sentim orgullosos dels minyons i dels castellers, també, perquè també hi ha castellers, I, per tant, tots dos jo crec que fan molt bon paper i sí, els castellers és un fenomen extraordinari, que a més, en ciutats com Terrassa, trobo que també fan molt vincle, no?, amb gent que arriba nova, bueno, en fi, està bé, és una cosa que hem de potenciar i que hem de mantenir.
En aquest sentit, no sé si has vist aquest videoclip del Travis Scott, que surten els castellers, què et sembla?
Home, jo no sé d'on ve la connexió i no sé com ell va trobar aquesta imatge.
Sí, és però... que els va veure en algun moment i va dir, ostres, jo això ho vull al meu videoclip.
Que qualsevol persona que veu un castell s'impressiona, és que posa els pèls de punta, és que és una bestiesa això, no? I per tant el qualsevol, jo què sé, qualsevol que tingui una mica d'ull creatiu ho veu que les possibilitats que dona una cosa com un castell, no? I per tant crec que aquest doncs, el devia veure en algun lloc i devia al·lucinar i ho ha convertit doncs, en el protagonista d'un videoclip i això jo crec que ens promociona molt més que no qualsevol altra campanya que vulguem fer.
I tu el coneixies però, Travis Scott, confessa'm.
No.
No.
No. No.
Quin tipus de música et veurem més o escoltes més?
Oh, ostres, jo em vaig quedar molt enganxat en una època molt llunyana.
Sé que em diràs el Bruce, suposo, que, no?
No, et diré, no? Et diré el rock simfònic. Jo, jo, per exemple, sóc molt, molt, molt de Dire Straits, per exemple,
home, sí.
De Pink Floyd, de Supertramp, de Police, d'aquelles bandes d'aquella època, que no sé, en fi, a mi, si en aquell moment em van ser un cop, jo toco piano també, no?
Sí.
I tocava amb un grup, i llavors, clar, nosaltres fèiem alguna cançoneta, alguna cosa, allò, estrofa, tornada, estrofa, estrofa, tornada, no sé què, no? I una mica el descobriment d'aquest tipus de rock en què hi passaven tantes coses en una cançó, doncs ostres, em va ser un xoc, recordo, quan jo era bastant jove, no?
Però ara que parlàvem, per exemple, de les festes majors, quin grup d'aquests actuals dius, ito, mira, si són, potser sí que hi vaig, o...
Mira, jo, per exemple, ara m'entusiasmen Blaumut, trobo que hosti, musicalment doncs, són molt, molt potents i les lletres són molt, molt, molt evocadores, no sé, molt, generen doncs, unes imatges i unes situacions, diguéssim, molt inesperades i, per tant, m'agraden molt. I després, no sé, m'agrada molt Antoni Font, m'agrada molt els Amics de les Arts, m'agrada molt Joan Dausà, jo què sé, no. La música que es fa ara aquí trobo que enganxa molt. I sí, m'agrada, els escolto. El que passa que, ja et dic, jo si vull passar una tarda escoltant música, doncs segurament em posaré l'Alchemy de Dire Straits. A band is blowing Dixie, double fall time. When you hear the music ring,
ara parlant de Terrassa, i suposo que t'haig de donar les gràcies per acceptar una entrevista a RAC1, i no tant pel tema competència, corporació o grup Godó, sinó perquè és veritat que aquesta una mica de fama que TV3, mitja redacció és de Terrassa, i en canvi a RAC1 són bastants més de Sabadell.
Ja. Yeah.
El Gundó, el Pariser, la Xinxó, el Marc Serra, el Cru, l'Oriol Cru.
Sí, sí. Va haver un moment que a la redacció de TV3 hi havia més gent de Terrassa que de Barcelona.
Sí. Ara no tant, s'ha anat perdent, això.
No,
Déu-n'hi-do,
el que passa és que va haver una època que eren més coneguts tots, però ara n'hi han molts, també,
sí.
Però potser encara no són tan coneguts, no? Però sí, sí, jo crec que... A veure, Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya,
sí,
eh?
Sí, també t'és fàcil.
Vull dir que, per tant, estadísticament tenim més possibilitats,
sí.
No?
Però vaja, no hi ha aquesta disputa, eh?
No, jo et diria, vaja, jo a tothom que em trobo en els mitjans que és de Sabadell, doncs, en fi, ja entenc que ningú és perfecte i, per tant, doncs, tenim una bona relació.
Ara repassàvem, has presentat el Telenotícia. Has sigut corresponsal a Brussel·les, has presentat unes campanades de cap d'any també, a un programa de tardes magazine, maratons també. No sé si et queda alguna cosa per fer, TV3.
Home, sempre et queda alguna cosa per fer. I a mi m'ha agradat anar canviant de registre perquè cada vegada que em comences un de nou, doncs és un nou repte, és una nova, un nou aprenentatge i, per tant, doncs, trobo que et dona molta, molta vida, no? Clar, si tu em dius què seria el que voldries fer si ara et donessin una carta blanca.
Sí, carta
doncs,
Reis.
Home, mira, a mi m'agrada molt viatjar, he viatjat molt a la vida, i llavors alguna cosa que estigués, que permetés relacionar el periodisme i els viatges, això per mi seria el programa perfecte, no?
No sé si, però corresponsal, per exemple, ara a Rússia, crec que teniu una plaça, com ho veuries, això? Perquè, clar, d'aquests llocs que deu ser difícil no fer periodisme, perquè tu has estat a Brussel·les, on, a veure, suposo que més o menys hi deu haver una certa fiscalització, com hi ha tot arreu de la feina que fas, però deus poder
sí,
treballar amb força
no,
llibertat, però clar,
totalment,
un lloc
totalment.
Com Rússia deu ser complicat.
No, és el mateix de cap manera. Jo crec que ara mateix Rússia és un dels llocs més difícils on treballar, a part de que és que no és un invent, és que el Kremlin controla les cròniques i mira el que diuen els corresponsals, i si diuen una cosa que creuen que no està d'acord amb el que ells expliquen, et poden aplicar una llei que representa que vas contra l'Estat i et poden arribar a posar a la presó. A mi, si t'haig de dir la veritat, o sigui, ara perquè he tornat fa poc de Brussel·les i perquè estic disfrutant molt el Telenotícies migdia, perquè va molt bé, perquè tenim molta audiència, perquè ens ho passem molt bé amb tot l'equip i perquè, doncs, ara estic bé aquí, no? Però vaja, no m'importaria, anar a Moscou. No m'importaria. O sigui, com a experiència, segur que ha de ser molt interessant.
I algun altre lloc? Sempre t'he sentit a vegades també que dius que Estats Units és un lloc que
sí.
Ara està molt ben cobert amb la Lídia, que ha anat fa poc, però no sé si després d'ella...
Sí, clar, Washington sempre es diu, bueno, o vaja, tots considerem, no? Diguéssim que és una mica... Clar, el lloc on es decideixen moltes coses que afecten a tot el món, no? Mm-hmm. I per tant, doncs, si tu tens interès doncs, amb les relacions internacionals, tens interès amb, no sé, amb les coses que es mouen, doncs amb allà és on es decideixen moltes coses, no? I per tant, ser a Washington, doncs segur que periodísticament ha de ser molt interessant.
I una altra de les feines més difícils, ara que parlàvem de Rússia i vinculat amb això els últims mesos, sens dubte, ha estat la dels enviats especials en aquesta guerra d'Ucraïna, que tot just aquesta setmana ha fet ja un any i mig d'aquesta guerra. Mm-hmm. Aquest dijous juraria que era que feia un any i mig. Sobre aquesta dificultat dels periodistes que estan en aquests contextos de guerra, jo crec que la majoria de catalans hem tingut alguns moments que se'ns han quedat gravats, no? De, per exemple, la crònica del Manel Alia, sens dubte, sí, és de primera línia, però també hi ha aquesta altra.
Lluís, què us esteu trobant en aquesta travessa que esteu fent?
Hola, bon dia. Doncs ens estem trobant moltes dificultats per avançar. El país està completament militaritzat. El país està completament... Molt bé, molt bé. Ens demanen que tanquem aquest punt de directe. Estem avançant molt poquet a poquet. Tanquem i marxem. Recollim i marxem.
Okay. Ja ho sentiu, és el moment en què Lluís Caelles havia d'interrompre la seva crònica en directe al Telenotícies perquè unes milícies ucraïneses el volien identificar. Un moment que ens van congir el cor, jo crec que tots els que ho vam veure en directe, i de fet, tu eres el presentador d'aquell TN. Com ho recordes, això?
Clar, és que... A veure, en una guerra, un país que està en guerra, es mou en uns paràmetres que són absolutament diferents de com es mou un país doncs, que està en pau, no? Vaja. I, per tant, no saps mai què pot passar, perquè és que aquells soldats que estaven allà i que el van aturar i que en un moment donat podien treure una pistola i en un moment donat podia passar qualsevol desgràcia, no? Vull dir que realment s'ha d'anar molt en compte, i sobretot, i això ho diuen ells, ho diu el Lluís, ho diu el Manel, ho diuen tots els que han fet periodisme de guerra, que no et pots fer mai el valent, o sigui, no pots pensar que aquella gent faran el mateix raonament que faries tu. Ell estava, entre que tenia la connexió en directe i entre que intentava negociar amb ells, doncs allà es va crear una situació molt estranya i que en un moment donat hagués pogut convertir-se en perillosa, no? Afortunadament no va passar res, però sí, la vam veure amb molt neguit també nosaltres, esclar.
Això anava perquè... a dir, després, com la Raquel, ho veu comentar, o de seguida us van avisar ell, no patiu, que Lluís ja està marxant, no ha passat res, com
va aquests moments posteriors. En directe sí. Li vam dir, escolta, Lluís, tallem la connexió aquí i intenta amb aquesta gent sí. I que et deixin... que et deixin doncs, continuar o que et deixin en llibertat, no? I sí, durant Alta Notícia ens van anar informant de si la cosa s'havia solucionat i al final d'Alta Notícia ho vam explicar a l'audiència, perquè, clar, l'audiència a casa seva també es va quedar
clar.
Molt frapada, no?
No pots fer com si no hagués passat res, no?
Exactament. Mm-hmm.
Precisament tu en aquesta guerra també vas cobrir-la en certa manera, te'n vas anar a Polònia, a la frontera, un d'aquests efectes que el tema dels refugiats. Com ho recordes també aquells dies?
Mira, molt impressionant, perquè... clar, moltes vegades veiem refugiats, no?, que marxen d'alguns països, però estem molt acostumats a veure doncs, gent que vesteix molt diferent de nosaltres, que té un color de pell molt diferent de nosaltres, que parla molt diferent que nosaltres, que, en fi, no?, gent que està en llocs del món on ens sembla doncs, que aquestes coses és més habitual que passin, no?, per les seves condicions, perquè són països que no estan prou desenvolupats, pel que sigui, no? Clar, aquí estàvem, en una frontera on la gent... la creuava com si sortís d'un aeroport amb unes
maletes
amb rodes que són les mateixes que tenim nosaltres, vestits igual que vestim nosaltres, amb la mateixa tota de pell que tenim nosaltres...
Animals, fins i tot,
amb animals, amb nens, tal, no sé què... Clar, llavors, era molt, molt xocant la idea aquesta de que aquella gent no se n'estaven anant de vacances. Aquella gent estava marxant de casa seva, estava marxant del seu país, estaven deixant el seu marit, el seu germà, el seu pare, lluitant en una guerra, i se n'anaven cap a un futur indeterminat en un altre país, perquè no es podien quedar a Polònia, sinó que se n'havien d'anar cap a qualsevol país de la Unió Europea.
Un altre dels moments històrics que has hagut de viure com a presentador del TN és aquest.
Abans dels esports, una informació d'última hora que acaba d'arribar a la nostra redacció. El que veuran ara són els edificis del World Trade Center de Nova York, més coneguts com les Torres Bessones. Una parella ha topat contra la seva estructura fa escassament uns minuts, provocant un incendi a la part superior d'una de les
Suposo
torres.
Que és un dels dies que tens gran, més marcats en la teva memòria.
Absolutament. O sigui, clar, mai quan comences un telenotícies et sembla que estaràs doncs, fent un telenotícies que durarà 6 hores seguides, no? Vull dir, i tampoc és gens habitual que tu puguis explicar una notícia i retransmetre-la en directe ni de què va passant. Normalment hi ha una notícia que passa passa i després, doncs, al cap d'un temps, doncs, aquella notícia s'explica, no? Encara que sigui al cap d'unes hores, però ja no és en directe, no? En canvi, allà vam explicar en directe el que estava passant, o sigui, ho estàvem veient a mida que anava passant, no? I, per tant, les reaccions que teníem nosaltres com a presentadors eren les mateixes gairebé que tenia la gent a casa.
Clar, no? Imatges que no havies pogut veure prèviament, clar, ningú t'havia avisat, compte que passa això.
Exacte, o sigui, te la trobaves allà sí, i deies, sí. Doncs, sembla que està passant això, o sembla increïble, però està caient aquesta torre, no? Sí, bueno, sí. Tot això, no? A veure, va ser una... Jo feia en aquell moment 3 anys que presentava el Telenotícies i per mi, doncs clar, aquell dia va ser doncs com una gran pràctica, no? Del que seria... Jo, vaja, en fi, jo crec que professionalment no tornaré a viure un moment com aquell tan frapant, a més, no? Perquè clar, mentre tu ho estàs explicant, doncs, en fi, te'n surts com pots i vas intentant descriure el que passa i va ser llavors, me'n recordo, quan vaig arribar a casa al vespre, que llavors processant tot el que havia passat, dient, ostres, això que m'ha explicat avui, això canviarà moltes coses, aquest és un punt de la història de la humanitat que segur que tindrà moltes conseqüències, no? I efectivament després així va ser, no?
Aquesta acció, ni diem el malson, tu, hi ha hagut alguna època professional que hagis dormit pitjor? És a dir, quan eres corresponsal a la dosi de feina o al magazín perquè tenies unes preocupacions, no sé,
jo tinc
o...
una sort molt gran i és que em poso al llit en qualsevol circumstància i al cap de 5 minuts estic dormint. Però sí que a Brussel·les és veritat que van haver-hi uns dies molt intensos, no? Sobretot quan va arribar el govern i s'exiliava, no? Sí. Pues, tot el que va passar aquells dies doncs, van ser molt, molt intensos i recordo que sí que acabaves el dia amb un estrès molt, molt alt i t'havies de llevar molt d'hora l'endemà perquè doncs, tornava a començar tot. No? Llavors aquells dies potser sí que t'anaves a dormir una mica més excitat, però vaja, ja et dic, jo no tinc mai cap problema, dormo profundament i no me'n recordo mai de cap son. Per tant, no tinc ni malsons.
Val.
Perquè no me'n recordo. O sigui, diu que tothom somia,
sí.
Però jo no me'n recordo de res.
Ràdio n'has fet mai?
Mira, jo sóc de la generació que va fer sempre tele, no? I vaig començar a la televisió de Terrassa i després vaig passar a TV3 i allà he fet tota la meva carrera, ha sigut de televisió. Però els que hi havia a la televisió, al començament de la televisió, tots venien de la ràdio, perquè, doncs, ja per agafar doncs, gent curtida, els van anar a buscar a la ràdio. I aquests veteranos de la ràdio sempre et deien, home, és que la ràdio és la comunicació pura, és allò...
Ens ho creiem una mica, vols dir.
No, vull dir que ho sempre en parlaven molt bé. Sí. I clar, jo com que sempre havia fet tele, no havia fet mai. Per tant, vaig aprovar. I me'n vaig anar a la ràdio de Terrassa i vaig demanar de fer un programa de ràdio. I vaig estar un parell d'anys en un programa de ràdio i la veritat és que t'haig de dir que, toma, la ràdio té l'avantatge de que pots estar només pendent del discurs.
Sí.
I això està molt bé. O sigui, et pots oblidar tota aquesta coreografia que comporta la tele, que sempre has d'estar ben posat, que sempre has de tenir la corbata, que sempre has de mirar la càmera, que tot aquestes coses...
Sí, crec que també tots els que hem fet ràdio hem fet connexions de maneres estrambòtiques, o asseguts, no sé on...
Això mateix,
sí.
No? Tirant per terra, sí. No? En canvi, la tele sempre doncs, tens aquesta tirania de la imatge, no? Però, d'altra banda... Clar, la imatge és que, clar, aporta tant que jo us respecto molt les de la ràdio, us admiro molt, m'agrada molt la ràdio, però jo crec que el mitjà més complet i el mitjà en què si el que volem és comunicar, de la manera que més comuniques és a través de la tele, perquè la veu i la imatge junts són imbatibles.
El que passa que ara a la ràdio també és veritat que cada cop es veu més, també.
Això també és veritat.
Ara mateix, per exemple, ens feien aquí algun vídeo.
Us obliguen a vestir-vos bé, també, ara, els de la ràdio.
Exacte. No sé si creus, però que això els mitjans multimèdia acaben una mica amb la seva essència o no? Està bé, també, per arribar més públics, aquesta...
A veure, jo crec que... O sigui, que a la ràdio hi hagi unes càmeres dintre d'un plató, dintre d'un estudi de ràdio, no sé si té molt sentit, no sé si hi ha algú que s'estaria davant de la televisió mirant això, no? Ara, com que no costa gaire de fer, doncs mira, és una oferta més, i en un moment donat, per exemple, doncs si un dia t'interessa un entrevistat i vols veure-li la cara, doncs ho pots fer. Vull dir que jo crec que és un complement, però no, jo crec que la ràdio la continuarem escoltant sempre doncs només amb la veu, no? Crec que se'ns generi la necessitat de veure la ràdio per la tele, no?
Tu t'agradaria en un futur també doncs, això, fer ràdio? Sé que en algun moment has rebutjat alguna proposta de matinals, però en una altra franja que no t'has vist, un altre tipus de programa.
Sí, no m'importaria, vaja, seria estudiar diguéssim una proposta, no et dic que no, vaja, tot i que ja et dic el meu mitjà, crec que és la tele, és el mitjà que tinc més dominat, és el mitjà en el que hi disfruto molt i per tant doncs vaja, em sembla que la tele per mi és prioritari però si mai sortís alguna cosa m'has de fer una oferta?
No. No, per comentar-ho. Bueno, escolta, aquí, sí, les diverses direccions de les diverses ràdios catalanes, que ho tinguin en compte. Abans repassàvem tot el que has fet a TV3, també has fet unes quantes nits electorals. A finals d'any o principis de la que ve, n'hi haurà una altra?
Doncs jo diria que és molt probable, eh? Perquè, no sé, la negociació per formar la mesa del Congrés és una cosa, i jo crec que aquí tothom li interessava, doncs, de fer el primer pas i d'obrir les que són les negociacions de veritat, que són les que s'estan fent ara, no? I no ho sé, no ho sé, tinc moltes ganes de veure-ho, però crec que no és gens descartable que puguem tornar a l'estiu. Simplement somric perquè no tinc cap
pressa. Et demano que em cuidis, com jo faig amb tu. Al cap i a la fi, jo sóc part de tu, i tu ets part de mi. Ens necessitem. Ens donem la vida, però també ens l'estem prenent.
Més enllà del periodisme, ara he vist que has fet també una campanya, has posat la veu una campanya respecte a la promoció de la natura al Pirineu, no? Del respecte per la natura, sí. I això, al costat de la Kilian Jornet Foundation. Sí. No et demanaré com portes les ultratrails, no sé, fatal. El tema de l'esport, què tal, això?
Jo sóc zero esportista.
Això, estàs en forma, però...
No, és una cosa biològica, eh? Sí? No, ja et dic, no faig res, absolutament res d'esport. Jo sóc molt parat, vull dir, no tinc mai aquella sensació de dir, hòstia, necessito fer esport o necessito anar a córrer, necessito anar al gimnàs. No m'ha passat mai pel cap, això. Jo, la meva posició és sempre estar estirat o llegint en una butaca, però no sóc gens de fer esport. Però, vaja, admiro molt els esportistes.
I això, però et trobarem quan estàs de vacances, on és més fàcil trobar-te? A la muntanya, precisament, ara que parlàvem del Pirineu, o a la platja? Com...
No, més aviat a la platja. Platja, eh? Sí. Jo a l'estiu el vinculo molt a la platja i em sembla que un estiu sense platja, doncs, no seria... el mateix estiu. Algunes vegades que he viatjat, per exemple, a països on és hivern, no?, i hem fet muntanya i tal, ostres, tornes una mica dient, hosti, aquest any és com si no haguessis tingut vacances.
Està bé, però ara on són les vacances, aquestes de relax,
exacte.
No?
No, a mi, anar a la platja ara mateix, quan penso en l'estiu, penso en la platja.
Mm-hmm. Això, t'agrada moltíssim viatjar. El 2017 vas publicar L'herba sempre és més verda a l'altra banda, on explicaves anècdotes dels teus viatges. En aquell moment explicaves que havies estat a 50 països, com que han passat 6 anys, és veritat que una pandèmia pel mig, per tant, sí. Això és un condicionant, però has actualitzat el marcador?
Mira, molt poc, perquè vaig... O sigui, sí que l'he ampliat en països europeus, però clar, en aquests 6 anys he estat a Brussel·les, també. Clar. Llavors, la veritat és que quan estàs tot l'any fora, quan arriba l'estiu i les vacances, llavors marxar a l'altra punta del món, doncs no en tens tantes ganes. No tens ganes de tornar cap aquí i de veure els amics i de veure la família i d'aprofitar el temps d'aquí, també et diré, perquè a Brussel·les em feia un temps bastant nefast. Sí. Per tant, aquests 6 anys entre la pandèmia i entre els anys de Brussel·les, la veritat és que he viatjat poc. Però sí que hem aprofitat a Brussel·les per fer molts països d'Europa que no teníem encara a la llista i ara ja els hem pogut deixar.
I d'aquests països, no sé si afegiries alguna anècdota que ara si et diguessin, mira, actualitza el llibre, quina anècdota afegiries?
Ostres, o sigui, me'n recordo, per exemple, un dia que vam anar a Hamburg, Carles Puigdemont havia estat detingut a la presó a Alemanya.
Sí, Schleswig-Holstein, eh?
Exacte, després va estar un temps allà a Alemanya i després doncs, va arribar un moment que va tornar cap a Brussel·les i vam viatjar a Hamburg, que és d'on sortia, cap a Brussel·les. I aquella nit vam sortir a sopar amb el càmera i vam coincidir amb unes noies catalanes que estaven allà doncs, estudiant i treballant i no sé què. No? I, esclar, el meu càmera i una de les noies al cap de la nit van resultar que eren cosins. I no ho sabien.
No s'havien identificat.
No s'havien identificat perquè eren uns cosins llunyans.
Ostres.
I llavors, allà al mig d'Hamburg, per casualitat, sopant amb unes noies catalanes que estaven a la taula del costat
ja,
i tal.
D'on ets,
parlant,
no?
Parlant, d'on ets i tal, però tu no seràs tal, sí, de qual... Hòstia, doncs llavors és el meu cosí, què dius, tu ets tal, sí, no sé què. I bueno, no s'havien vist mai.
Ostres.
Però sabien que existien l'un i l'altre.
Déu-n'hi-do. I, per tant, estàs escrivint algun altre llibre o...?
Mira, estic treballant en una cosa que em fa molta il·lusió perquè el meu avi va, abans de morir, ens va donar unes memòries a cada un dels seus fills i a cada un dels seus nets, on vam descobrir moltes coses del que havia passat durant la guerra. Després ell va exiliar-se a França, després va tornar a Catalunya i el van enviar de càstig a l'Àfrica. I ell es va dedicar a escriure cada dia de la guerra, cada dia de l'exili, cada dia del desterrament a l'Àfrica. Va estar escrivint cada dia el que havia viscut, no? I amb tot això va fer, doncs, unes memòries, no? Es va morir la meva àvia, que sempre li deia, no ho expliquis això, no ho expliquis això. I quan va quedar sol, va dir, doncs, ara és el moment.
Ara és el moment.
I Mira, una editorial em va dir si volia fer alguna cosa, si tenia alguna cosa pensada, i vaig dir, mira, jo si faig alguna cosa seria això. Perquè trobo que si ell va tenir la voluntat d'escriure cada dia el que li passava, doncs jo, si li puc donar més visibilitat a aquesta història, i que segurament és la història de molta altra gent que també la devia viure de manera similar, de molts altres avis de molta altra gent doncs, que van passar per la mateixa situació.
Té aquest punt particular, però...
Sí, té el punt particular, i en fi, jo també ho prenc com un homenatge a l'avi, però també amb la voluntat aquesta de dir, ostres, que es coneguin aquestes històries, no? Aquestes històries que, en fi, que tothom les va viure i que potser estan quedant cada vegada més llunyanes i cada vegada doncs, hi ha menys gent que les pugui explicar, no? Jo estic treballant aquestes memòries. A veure, tots els fets que explico són tots veritats, són els que va viure, ho estic novel·lant una miqueta doncs, per lligar una cosa amb l'altra, no? I creant diàlegs, no? Que no hi són una mica, però vaja, estic treballant amb això i a veure què en surt, però és una cosa que em fa il·lusió.
No ens poses terminis, de moment, però no.
Millor que no.
Molt bé, doncs estarem al cas també de les feines que vagin arribant. De moment, evidentment, com diem, veiem cada migdia el TN a migdia. Moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar al teu malson, Xavi.
Home, ha sigut un malson molt portable.
I això, ens seguim veient aquí a TV3.
Sí, senyor, gràcies.
Deu minuts i seran les dues del migdia. I abans del recomitge, ja ho sabeu sempre a aquesta hora, els dissabtes, repassem efemèrides i us preguntem a l'audiència alguna qüestió que si responeu, si ens ho deu resoldre, us podeu emportar algun regal bastant bo. Per exemple, avui us estem demanant quin seria l'invent que... Disculpeu, no. Estem demanant quin seria el rècord Guinness que vosaltres podríeu batre. El rècord Guinness que vosaltres podríeu batre, que és aquella especialitat que vosaltres sou imbatibles. D'entre tots els que hi participeu, sortejarem un pack de 4 entrades pel Paradox Museum de Barcelona, que és un dels espais més innovadors en l'entreteniment educatiu experiencial que hi ha a la ciutat, i on podeu posar a prova també els vostres coneixements de ciència i lògica. I a més, aquest estiu teniu l'oportunitat única de desafiar els sentits de la mà del mag il·lusionista Jorge Blas. Podeu descobrir-ne més a Paradox Museum Barcelona Barcelona.com. Recordeu, es podeu fer-ho a través de notes de veu al nostre WhatsApp, al 606 25 64 39, 606 25 64 39, i també a través de Twitter, @vialliure, o també a l'Instagram del nostre programa. A veure, Josep Moragues, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També tinc ja la Marina Arbós, la Nageta Olet, què tal
bon
totes dues?
Bon dia.
Tenim respostes ja de quin és el rècord Guinness que bateria la gent?
Ja en tenim uns quants. La Marina, per exemple, diu el rècord de reclama per no entregar cap paquet a l'adreça correcta, tot sovint ni al poble correcte. Ho has de fer molt malament per equivocar-te de poble, eh?
Però això vol dir que ella és repartidora.
No, t'imagines que els va allançant.
No ho entenc.
No, que no li arriben a casa.
Ah, no li arriben.
Clar, ella fa reclamacions perquè...
El rècord que és de no entregar, em pensava que era ella literalment que no entregava els paquets.
No rebre,
o sigui, era una autocrítica, saps què vull dir?
Va al Llobregat i els tira, directament.
Val.
Seria una crac, però no. El Curat Llamar diu, crec que podria fer el rècord de saltar com ho fan les granotes. No vull saber en quin estat. Prova això, la veritat. També tenim la Carla, que diu jo faria el rècord de quantitat de pipes menjades en un sol dia, d'una sola tacada.
Ens agraden les pipes, sí.
Però d'una sola tacada és molt ambiciós, eh?
Ja, sí.
N'has d'agafar bastantes alhora.
Però és típic que quan obres la bossa, complicat ja deixar-ho, eh?
Però saps aquelles que estan enganxades amb sal? Jo crec que ja funciona així, saps?
Sí, què més?
També tenim la Lali, que diu podria superar el rècord de passar més temps estirada al sofà. Ens agraden aquests tipus de rècords tan poc ambiciosos que nosaltres també podríem fer.
A veure, per exemple, aquí a la taula teniu algun rècord que podríeu passar vosaltres, que podríeu batre?
Jo podria batre el rècord en beure litres d'orxata durant l'estiu.
Mira, també molt estival, exacte.
Molt estival.
Només a l'estiu, això sí, és molt beguda...
De juny a setembre.
A l'hivern empalaga una miqueta.
Sí. Jo va triar el rècord en no beure orxata.
Sí. Sí. De més dies seguits, concretament, tots els anys que tens.
Exacte,
no?
Totalment. Però si et dic el meu, en tinc un parell. Un, que seria el rècord en desubicar-me, en perdre'm pels llocs, perquè no sé anar enlloc, no me'n recordo dels llocs on he anat i com s'hi va, tot. I l'altre, que em sap molt de greu i que és una cosa que estic intentant millorar, és que jo tindria el rècord Guinness en no tornar llibres a la biblioteca.
Sí?
Sí.
Però això vol dir que encara tens a casa.
Ara ja no.
Admeta-ho, ja han prescrit.
Ara ja no, però perquè... més d'un any, eh?
Sí?
Sí.
Això són,
jo crec que més d'un any no és rècord, eh? Jo algun cop que hem vist alguna notícia d'aquestes...
És que potser eren dos.
Típic, ja. Ja vas
però vull dir que ja no n'he anat a buscar més perquè fa vergonya, saps?
Josep, escolta, per què estem preguntant això avui?
Perquè tal dia com avui, de fa 68 anys, sortia el primer llibre del Guinness World Record.
Avui fàcil, doncs, l'efemèride.
Sí, perquè, Audal, en quin lloc del món es generen les millors idees? Silicon Valley, diràs, per exemple.
Sí, per exemple, Silicon Valley.
La zona franca de Barcelona. Sí. Doncs no, el millor lloc on hi ha les millors idees són al bar, i d'aquí va néixer el llibre del Guinness. Doncs estava debatent el director general amb un dels seus súbdits quin ocell era més ràpid, si el gall salvatge o la daurada grossa. Segurament el súbdit tenia por de contestar-li. Total, que el director va dir, tant de bo hi hagués un llibre on recollís totes aquestes merdes, i va anar a un lloc d'investigació londinenc que els va dir, tinc aquesta idea de llibre, i Guinness hi posa la pasta. I es va convertir en aquell any, en el 1955, en el llibre més venut del Nadal. Va ser tot un hit. Per tant, avui hi ha efemèrides dedicades als rècords Guinness, també.
Mira, està bé, i crec que n'han fet pasta, perquè déu-n'hi-do els llibres que es deuen haver venut.
I tant.
Tenim més respostes o què, de l'audiència?
I tant. Per exemple, tenim el Quique Mar, que diu, puc superar el rècord Guinness de trucades comercials rebutjades amb elegància, però definitivament puc fulminar el de llibres pendents de llegir.
Ah, mira.
És a dir, llibres pendents de llegir, clar, és que és complicat, això, eh?
I també el rècord d'elegància a l'hora de rebutjar trucades també és una habilitat que poca gent té. Més missatges, per exemple, l'Alba Torregrossa diu el d'aguantar estoicament els meus llibres... els meus fills...
els meus llibres...
Prou llibres.
Aguantar...
Escolta, si és un escriptor, potser sí que li costa aguantar els seus llibres.
Exacte, també. A l'escola dels anys 50 havies aguantat llibres, sí. També, si et portaves malament. L'Alba diu el d'aguantar estoicament que els meus fills diguin mama 3 cops per segon tot el dia... i no para boja. Mama.
A mi m'ha sabut greu, aquesta.
Amb tots els tons diferents.
Falta gaire, no? També el
exacte. També
ja.
La Sílvia García diu, el meu rècord podria ser fer ruta per supermercats per trobar els preus més econòmics. El meu marit diu que he embogit. I també el de recerca d'oli més econòmic. La Sílvia, que entra directament al magatzem i roba litres d'oli de tots els supermercats catalans.
T'ha d'agradar, això.
Doncs va, entre tots, qui escolliríem com a guanyador perquè s'endugui aquest pack de 4 entrades pel Paradox Museum de Barcelona, un dels espais més innovadors en l'entreteniment educatiu experiencial, i on podeu posar a prova les vostres coneixements de ciència i lògica. Recordem que, a més, aquest estiu podeu també desafiar els sentits de la mà del mag il·lusionista Jorge Blas, per tant, una gran experiència. Si no us toquen aquestes entrades, podeu descobrir-ho més al paradoxmuseumbarcelona.com. Josep, tu per qui et decantes?
Jo li donaria a la Marina, que té el rècord de reclamacions amb paquets perduts,
sí.
Perquè igual com està el Jorge Blas, de sobte en aquest espectacle li apareixen tots els paquets que ha anat perdent.
Esperem que no es perdin les nostres entrades. I quan falten 4 minuts pel recomitgia, ja sabeu que sempre a aquesta hora, per acabar el programa, felicitem l'aniversari a algú que fa anys avui. I avui em fa bastanta il·lusió la persona que tenim al costat del telèfon. Xavi Bundó, bon dia.
Hombre, bon dia. Què tal, Aldar?
Què tal? Felicitats, eh?
Bé. Moltes gràcies.
Es pot dir l'edat o no? Es pot dir l'edat?
Sí, però ha arribat un punt que ja no em fa gaire il·lusió. Ja.
La trucada ja aquesta, l'il·lusió l'ajusta, no?
Ja és bastant insuportable, ja. No, ara ja són 39. Ja... Bé, allò bé. Que et diuen, bueno, avui hauria de fer un tuit dient ja els tinc 30 i tots.
Sí, els 30 i tots, coses, no? Tal. Però això es diu amb els 39 o amb els 40, per no dir que en tens 40 i dius els 30 i tots?
No em provoquis, eh?
No, és que no sé, no ho tinc clar.
No em fotis amb 40, ja.
Són els 39, eh?
Encara... Tinc 365 dies perquè no se'm col·loqui en el grup dels quaranteros. Vull que, amb tranquil·litat.
Bé. Com ho celebres, com tu? Com ho celebraràs?
Bueno, mira, ahir vaig estar a la Garrotxa, he passat la nit per allà, i avui, pues, una cosa senzilla amb la família, i amb els crios i tot això, i per tant, estupendo, molt tranquil. Bueno, ja saps que també sempre em coincideix amb l'inici de temporada o l'última setmana, o fins i tot quan hi hem començat, o sigui que tampoc no es poden fer grans animalades, però...
Clar, t'anava a dir
que... I l'edat ja no perdona, per altra banda, tampoc.
Clar.
No es pot provocar segons què, per tant, sí, vull dir, una cosa calmadeta, tranquil·la i bé.
T'anava a demanar si t'ha caigut ja algun regal, però suposo que el regal gros és a partir de dilluns que tornes a la feina.
A veure, si tu vols anomenar-li regal, pots anomenar-li regal, vull dir, no seria jo que et digui que no. Però no seria el regal que fa més il·lusió de tots,
No.
Que tinc moltes ganes de treballar, que se sap aquestes coses, la il·lusió de la nova temporada i tal.
Tornes a la feina, t'ho dic, encara ens deixes un cap de setmana més, no ens fas fora encara així, no ens desallotges. Sí.
No em voldries pas un altre, o sigui, un més un.
Ostres, ara ja tinc agafat uns hotels a un lloc.
Vaja.
Però escolta, si vols ho parlem, i ens ho muntem.
Doncs no, hòstia, doncs no m'ha caigut res encara.
No, eh?
Pots creure-ho o no? Estan passant les hores i està sent una mica com, bueno...
Doncs saps? Escolta, si algú, està baixant Imundó, regaleu-li ni que sigui, no sé, el que, un cafè, pagueu-li un cafè o alguna cosa.
A veure, un moment, Eudal, o sigui, una mica de trist, la tristor de que et vingui algú pel carrer desconegut i et digui, ja que no et regalen res, et convido un cafè.
Esperava dir una cervesa, però he pensat, ara no, perquè aquí quedarà molt alcohòlic, saps, jo què sé.
Más triste es de robar, però ja, clar, ja, jo què sé.
Escolta, sé que, ara no et vull entretenir gaire més, però sé que ahir estaves molt pendent d'aquesta compareixença de Rubiales, avui n'hem parlat moltíssim. Sí. Què? Com ho vas veure, això?
Home...
Ara ens posem seriosos a mitges, però...
Jo crec que ningú donava crèdit. O sigui, no sóc capaç d'entendre per on ha passat en les últimes hores Luis Rubiales, que no vegi que és el final de l'escapada, que no hi ha cap altra sortida que dimitir o que el facin dimitir, i que com més allargues el procés és pitjor, i a més una persona que no entén res de tot aquest procés, i llavors a mi el que em fa por és que és quanta gent més hi ha així allà dins, que ja no és només Luis Rubiales, vull dir, hi havia una pila de gent aplaudint allà.
Va, clar que no, que dèiem.
Sí, sí. No, i que després, fins i tot els comunicats. El comunicat del Barça a mi em sembla una vergonya, el de la Federació Catalana em sembla una animalada. Molta feina al darrere d'això.
Sí, sí, feina i preocupant. Doncs sí, escolta, sí. Jo crec que, és veritat que el govern espanyol diu que potser dimecres ja el vol fer fora, però que sembla que Rubiales no ho posarà fàcil, recursos, tot plegat. Vull dir que jo crec que el cap de setmana que comenceu, el del 9 i 10 de setembre, encara potser us arriba alguna cosa.
Què dius? Tema. Això encara s'allargarà 10 dies aquí...
Recursos, vés a saber.
O 15, no fotis, hòstia, Eudal, per favor, eh?
Bé,
per favor.
Ja ho veurem. Gràcies, Xavi, per atendre'ns avui.
Una abraçada.
Que vagi bé el retorn.
Adéu.
I aquesta hora...